d'un 25% i en el cas de Palma es preveu arribar als 36 milions de passatgers l'any 2031 en rutes com la coneix Mallorca i Nova York, que ha obert la porta a l'entrada a les illes de fons d'inversió immobiliaris dels Estats Units que s'han sumat a d'altres d'origen europeu.
3 i 4 minuts, tanquem així aquesta nova edició de l'informatiu migdia i B3 Ràdio. Les notícies s'actualitzaran al butlletí de les 4 i ara us deixem en Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1114. Heu de saber que avui és el patró dels presoners i dels delinqüents penedits.
Demà, en aquestes hores, ai, l'as ja serà mort. Demà, en aquestes hores, m'hauran donat llarrot. Tan sols pel teu amor.
Bon dia a tothom. Avui és dia 25 de març, per tant, avui és el patró dels presoners, condemnats a mort i dels delinqüents penedits. Perquè avui et sent Dimes, perquè també conegut com Dimes el bon lladre, que va ser el lladre crucificat a la dreta de Jesús. D'aquí que sigui el patró dels presoners i condemnats a mort i també dels delinqüents penedits. Per cert, pel catolicisme, avui és el dia en què l'arcàngel Gabriel va anunciar a Maria que seria la mare del bon Jesús. Els pares de l'Església consideren que aquest fou el moment que el fill s'encarnà, d'aquí que també sigui el dia de l'encarnació, així que molt d'anys també a les encarnes i anunciacions. Perquè avui queden exactament 9 mesos, sí, pel dia de Nadal, ja hi pensam, o no? Que és el dia marcat com el dia de naixement de Jesús. Avui, però, l'encarnació. Començam.
Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a IB3 Ràdio, un programa que com sempre és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat de cada dia. Avui, com dèiem, som dia 25 de març, dimecres, tenim totes les lletres i qui també les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Ben trobats un dia més, tenim aquí en Celestí Oliver, ara entre Miquel Junc, com anam?
Va bé.
Ben trobats, ben tornats.
Gràcies.
I avui tenim, ara també ve en Xisco Nadal, un bon grapat de continguts en aquest programa. I Celestí, començarem per tu.
Sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat que ens deixa el dia i avui vos parlarem de la segona edició del Fòrum del Deliri, una trobada organitzada per Surrealita de Manacor amb l'objectiu de repensar col·lectivament les maneres possibles d'estar al món i cercar nous formats de trobada.
Si tu me vens darrere, jo t'aniré davant i me faré la lluna, lluna del cel més gran. Si tu te fas la lluna, lluna del cel més gran, jo me faré núvol i t'aniré tapant. Si tu te fas núvol i a mi me vens tapant, jo me faré la rosa, rosa de rosa blanc. Si tu te fas la rosa, rosa de rosa blanc, jo me faré la vera i t'aniré xupant.
I d'aquest segon Fòrum del Deliri cita 11 persones diferents. Totes elles disposen de 5 minuts per fer una intervenció amb veu alta que pot ser en forma de reflexió, amb idees més o menys ordenades, a manera de manifest, de preguntes, de poemes, o en qualsevol format literari. El segon Fòrum del Deliri versarà sobre l'identitat, és gratuït, obert a tothom i es farà aquest diumenge 29 de març a partir de les 12:30 en el Museu d'Història de Manacor, i avui en parlarem amb qui està al capdavant d'aquest projecte, com és, qui sentim, na Joana Gomila, des de Surrealita.
Amb aquest tema fantàstic que es diu Ses Transformacions. A Joana Gomila, que d'aquí una estona te parlarem amb ella. I avui també hem de rebre la coreta d'aquest programa, Raquel Agüeros. Xisco Nadal, com anam?
Molt bon dia.
Xisco, oh, avui...
Pendent d'en Raquel.
No sé si la veuràs, eh? Vos enyorareu avui.
Cert, no. Avui jo hem acabat hora de redacció i de partir.
Ara
que, tenim una cita, l'explicarem.
Amb un escriptor, però abans. Na Raquel Agüeros, com sempre, contra cop.
El primer a contracor de la primavera, és dimecres, tenim portades de les revistes del CO i un tema que me té absolutament fascinada, del fi adoptiu i hereu universal de Rafaela Carrà.
Porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.
I doncs, sí, hem de parlar de Rafaela Carrà perquè és notícia, no és veritat, Xisco?
Així és.
Com ho podríem resumir?
S'ha fet un Joana E.
Mira, bueno.
Seria resum en clau, perquè després pugui explicar la notícia en Raquel Agüeros. Però, per un tema d'impostos, Rafaela Carrà va prendre una decisió en els darrers moments de la seva vida.
Mm-hmm. Joana E, que és novel·la
d'en Maria Antònia Oliver.
Sí, d'en Maria Antònia Oliver. I que, doncs, Rafaela, doncs, està en notícia per això mateix, per qui ha fet hereu i qui no.
Exactament.
Dit això...
Com a Joana, eh? D'en Maria Antònia Oliver.
Molt bé. Dit això, també tindrem tal de redacció, Miquel.
Sí, avui començarem parlant de la Setmana Santa, que ja queda poc. Precisament parlarem de la Setmana Santa de Sineu, perquè la seva processó del Divendres Sant se retransmetrà per primera vegada per IB3 Televisió. La podrem veure el Divendres Sant a partir de les 10:30 del vespre. També parlarem de sèries, perquè vos hem d'explicar què passa quan miram les mateixes sèries en bucle una vegada i una altra. Vosaltres vos passa això, mirau de sèries repetides.
Depèn. Sí. Xisco, sí.
Xisco, sí.
La senyora Fletcher.
Sí, la Fletcher no la mir. És a dir, jo no Fletcher la mir perquè té 12 temporades i no t'he vistes totes. L'estic mirant per primera vegada, però la Chicas de Oro, de Golden Girls, sí que ropits, ja l'han vista, crec que 3 o 4 vegades, ja mos han passat 7 temporades, una darrere l'altra.
No t'avorreixes de mirar...
Mai.
És confort, no? És zona confort, mirar sempre...
Sí, que ho diuen que sí, que... Ajuda. Far bé, Xisco.
Qualsevol dia, per terrible que sigui, és molt millor en na Sofia Petrillo.
Sí, perfecte. I acabarem...
No, de vegades hi havia aquelles sèries que duraven anys i panys.
Clar, ells no ho entenen, sobretot personatges com en Miquel Junc, perquè ell ja va créixer...
Jo no he dit que jo no miri sèries repetides, eh? Jo em miro, la veritat.
En Junc ja va créixer en ser streaming, i no van haver d'esperar quan nosaltres, que d'una temporada a l'altra passava un any i mig, i no sabíem ni que existien les temporades. Clar, és que...
Sí, l'any 98 hi havia Netflix i streaming. Bé, Netflix el pot existir, però era una altra cosa.
Només repartien pel·lícules.
Exacte. Acabarem amb música i recordant Gino Paoli, que mos va deixar ahir a 91 anys.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me,
sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro.
Però si ens ha deixat Gino Paoli i músiques com aquesta, sapore di sale, que tant ens agrada aquesta música italiana. Després parlarem de la seva biografia també, perquè
és interessant,
intensa,
sí.
Interessant, sí. Però bé, ara ja poden dir per què en Xisco se perdrà avui la secció de la Raquel Agüeros.
Perquè a partir de la tercera hora, a les 5, entrevistarem l'escriptor de moda, David Uclés, que avui és a Ciutat, per presentar la seva darrera novel·la, La ciudad de las luces muertas, guanyadora enguany del Premi Nadal. Video star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. L'autor de La península de les cases vacies, David Uclés, a mi personal, del nostre col·laborador Nadal Suau, ha guanyat el Premi Nadal 2026 en La ciutat de les luces muertes.
Premi Nadal.
Premi Nadal com en Nadal Suau.
I com Xisco Nadal, també.
I com Xisco Nadal.
Com si visitarà avui.
Però és Nadal, no...
Suau ha estat suau, eh?
Sí.
Que comentari, també.
Oh! És que avui és un festival meravellós, això, eh? És que pens que Tento s'hauria de reconvertir de concurs a programa de stand-up comedy. Sí. Seria una
fantasia.
Vos deia, ha guanyat el Premi Nadal 2026 en La ciutat de les luces muertes, un llibre ambientat a Barcelona, on Picasso, Dalí o Vázquez Montalbán, entre d'altres, es converteixen en personatges de la novel·la. I abans de la presentació, avui cap vespre al Pati de la Misericòrdia, podrem conversar una estona amb David Uclés perquè m'ha citat un hotel.
No
pot dir res.
Oh, sorpresa.
Tenc una cita a un hotel amb un home,
la cafeteria,
que serà retransmesa per IB3 Ràdio.
Saps on, però?
He quedat en el hall.
No sé...
He quedat en el rebador, no sé si me dirà de pujar a la seva cambra de tardor,
clar,
que quedem a la cafeteria, si hi haurà un espai
on tindràs una nota de recepció.
Podria ser.
Ho contaràs. Nosaltres serem aquí.
En tot cas,
tot allò que passa.
El fenomen literari, David Uclés, per bé o per mal.
Això no se li pot negar.
Abans, i després parlarem amb ell, que t'expliqui, Xisco. I a partir de les 5 i mitja vendrà la nostra estimada senyora Tabrioix, perquè avui, gastronomia arsiana, l'estrella de la cuina italiana. Sabeu de quin producte parlam? Jo crec que sí.
Molt bon dia, ben s'atento, aquí la senyora Tabrioix. Avui a gastronomia arsiana farem massa de pizza. La farem quatre estacions, quines emocions. Tardor, primavera, hivern i estiu. Tiu, tiu, tiu. Molt bon dia, vins d'atenta al fin més tard, que avui farem pizza per sopar els divendres. Fin més tard, estimats.
Tarantela sempre fa més van començar el programa.
Ja dic divendres perquè natiu deu fer allò que seriu pizzendres. Que és menjar pizza en divendres.
Pot ser.
Molta gent.
Jo s'ho he fet diumenges.
Ah, sí? Tu fas...
Però si ara, perquè tots sou feliços, però si vengués qualcú amb intencions libidinoses i vos digués, vos conviten el meu pizzendres, no ho consideraríeu una mena de red flag o quedaríeu amb aquesta persona?
Ah, no, jo m'agrada molt la pizza.
Quedar per menjar una pizza en divendres està molt bé,
sí,
no?
Sí. A més, has arribat la setmana de feina, està bé.
Jo només demano. Ah? És que
com ets cap de setmana?
Hi ha coses que me fan una mica de por.
T'agrada la pizza.
M'agrada la pizza, però que qualcú sigui capaç de crear una paraula com pizzendres, a mi això ja...
Bé, això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
Crec que me faria arrencar a córrer.
Primer de pic que sent aquesta paraula.
És que la meva se l'ha inventada en Xisco.
No me l'he inventada jo.
Però bé, sempre està bé. I és veritat que moltes famílies també ho fan. I als seus infants els donen pizzas divendres perquè han fet bonda tota la setmana.
Jo allò que està clar és que m'agradaria anar a dinar de Pasco de natiu.
Sí, sí, sí.
Sí?
Ah, això sí. Ah, sí.
Segur que serà ben bo.
Però no organitza un.
No ho sé, no.
Havia arribat rumors que Natiu organitzava un dinar de Pasco.
Perquè cantaríem.
Segurament.
Cantaríeu i és cantaríem una cuinera extraordinària. Mm.
Sí, sí.
Perquè no només cantaríeu, també menjaríeu i bé.
També.
Per tant, és una cosa guanyadora passar a Pasco en Natiu. Bé, després vendrà i mos explicarà menys si mos convida a menjar panades i frit. Això, però...
Menys si mos du pizza avui, també.
Hem d'esperar passar els dies feixuts de Setmana Santa i menys si també podem menjar pizza quattro stagioni, que és aquesta, perquè avui ens han posat molt d'italians.
Molt, però...
I... Així mos ha quedat. 3 hores de programa que ara comencen les quals tenir les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
També podeu participar en directe, en aquest programa en directe, volia dir, una redundància que vos he oferit avui en directe, a través del telèfon més famós d'aquesta arxipèlag, que el 971-13-9900.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic, o sorpresa, que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Molt bé, idò, Xisco Miquel, fins d'aquí una estoneta. Moltes gràcies, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que també menja pizza en divendres. Sí. Quina t'agrada, tu? Marinera, la marinera. Au, veus, a Miquel també t'agrada, dius, la marinera. 4 gambes i 4 musclos.
Cada divendres.
Ah, no ets la mateixa. No, diu que no ets la mateixa.
Clar, pot haver moltes variacions.
Dit això, avui tenim a les vies de so en Lluís. Lluís, porta't. Pizza marinara.
Tot un mariner, Està fet amb fortesa.
Són les 3:20 i ha arribat el moment, ara sí, de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Espera, Celestín, d'aturar un moment, perquè hem d'esperir la pizza marinara, original napolitana, du domàtica, ai, oranga i oli, i raspus.
Ah, sí.
Sense
Sant Lluís.
Formatge.
No ets marinera, no ets de musclos, calamà, no.
No, tot això de gamba.
No, de coses
això,
de la mà, no.
Se diu marinara i és aquesta napolitana que és bàsica.
Ai, doncs no està fet un mariner.
No, i que no du ni formatge. Una pizza sense formatge me costa d'imaginar, però segur que és ben bona.
Prou faveguera.
És com un... Oranga.
Oranga.
És com un pa amb oli.
És com un pa amb oli, sí. Ell diu que sí.
Va, dit això, Celestí, quin és el tema amb el qual jugarem avui amb les nostres convidades?
Mira, sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una exposició que es fa en el Museu Etnogràfic d'Eivissa, que està dedicada als sistemes de mesura tradicionals.
Ladies and gentlemen,
sí, avui volen dedicar el programa als sistemes de mesura tradicionals perquè, si vols dir les paraules, aumut, unça, barcella, lliure, romana, arroba o quintà, sabreu que són mesures d'unitat tradicionals, perquè ja no s'usen, i que és important, però, conèixer la justa mesura de les coses. Ara, al Museu Etnogràfic d'Eivissa ha presentat tres exposicions temporals que se poden visitar durant tot aquest any 2026. Els visitants hi descobriran el secret del festeig tradicional, la producció d'espart, o com feien els pagesos a l'edat mitjana per mesurar i pesar les mercaderies. Avui ens centrarem en aquesta darrera mostra, titulada Pesar, a mirar i mesurar, tal com es feia abans, pensada pels infants, boixos i adults, i també pensada per la investigadora Marta Torres, que permet conèixer, per exemple, la figura del Mostasaf, qui controlava que els venedors no estafassin els clients als mercats medievals.
Ai, amor meu estimada, canalai, canalai, ai, ai, jo n'hi he fet una cançó, com li trinquin, com li tro, jo n'hi he fet una cançó. I encara no li cantada, canalai, canalai, ai, ai, per no tenir ocasió, com li trinquin, com li tro, per no tenir ocasió. I a ningú ocasió em dones, canalai, canalai, ai, ai, que puc estar vora tu, com li trinquin, com li tro, que puc estar vora tu. Creu-te que me n'he folgat, canalai, canalai, ai, ai, ja ho coneixeràs amb jo, com li trinquin, com li tro, ja ho coneixeràs amb jo.
El sistema tradicional de pesos, mides i mesures no servia només per pesar i per mesurar, també regulava el comerç, els intercanvis i el transport de productes. Conèixer aquestes formes antigues ens permet entendre com era la vida d'Eivissa d'un temps. Per exemple, quan un producte s'intercanviava per un altre mercat, podien descobrir què era més valorat en aquell moment. Una barcella de blat, 11 quilos, es podia bescanviar per una gerra d'oli de 8 litros, revelant així l'alt valor que ja tenia l'oli en aquella època.
Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi, deixant davant de la ciutat la tarda llarga i potser més, molt més la nit.
El procés d'homogeneïtzació dels pesos, mides i mesures va passar per diverses fases, entre les quals en aquesta exposició del Museu Etnogràfic d'Eivissa en destaquen tres. Per una banda, l'homogeneïtzació regional l'any 1300, quan es va imposar el sistema de pesos, mides i mesures de Mallorca i també a Eivissa. Llavors, la nacional, que va ser l'any 1849, en la llei de pesos i mesures que va establir el sistema mètric decimal a Espanya, el sabreu quin és, sistema mètric decimal. Això va ser el 1849. Però després també l'adopció oficial del sistema internacional d'unitats a partir de la convenció del metre, que això va ser l'any 1875. Per tant, en aquesta exposició també es parla de figures com aquella que és del Mostasaf, que era la persona encarregada de controlar el mercat i alguns altres assumptes relacionats amb l'urbanisme. A Eivissa, el càrrec es va crear l'any 1342, convertint-se en un oficial municipal depenent de la Universitat d'Eivissa fins a la seva abolició al segle XVIII amb els decrets de Nova Planta. Amb el seu manual d'actuació, el llibre de Mostasaf d'Eivissa vetlava perquè no hi hagués enganys al mercat com la utilització d'un fons a la mitja cortera. I com sabreu, aquí a Tentrol, entre poc i massa, la mesura passa, Celestí.
Així és, i és per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tentol en aquests sistemes de mesura tradicionals.
Que n'hi ha per Navet i per sa mare.
Sí.
Ara els descobrirem. Són les 3 i 27 minuts.
Tentol.
Abans de continuar i conèixer les nostres convidades eivissenques d'avui, abans hem de llançar la pregunta del dia, perquè com cada dia tenim una pregunta en aquest programa, i avui diu així. Hi ha una expressió molt popular que s'utilitza quan una cosa és molt feixuga, pesa molt i molt. Es diu que pesa un quintà, això, pesa un quintà. Un quintà és una mesura tradicional d'un temps que es dividia en quatre arroves. Però la pregunta que volem fer-vos és més concreta. Sabeu què pesa o què pesava aproximadament un quintà?
Ai, pena, pena, ta pena, pena. Pena que duc en el cor, que me cor per dins les venes, pena, amb la força d'un fibló. I estalment un nígol negre de tenebra i calabruix, i és un cavall desfermàtic que no sap ni per què fuig. És un desert tot d'arena, pena, i és un viure per pena. Ai, pena, ai, pena, ai, pena, pena, ta pena.
I de sí que pesa o que pesava un quintà. T'ho han dit mai, Celestí, això pesa un quintà.
Sí, sí, sí.
Quan pesa molt, sí, has d'agafar un sac de... De ciment, no ho sé.
Sí, de fet, encara ho sent dir.
Ves a l'est que això pesa un quintà.
Ho sent de qualcú, sí.
Però que pesa un quintà.
I d'ahir pesa 41 quilos i mig, així, així de clar. Em pesa 23 de quilos i mig. 23 quilos i mig. O 50 quilos justos.
O 50 quilos justos, què trobau? Que pesa o que pesava un quintà? 41 quilos i mig, 23 quilos i mig o 50 quilos?
Ni més ni pus.
Avui no és fàcil, la pregunta, no. Però és curiosa. Per jugar a nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
I doncs, sí, a través de l'història de l'Instagram, @tentoliv3, o a través del 971-1399-00, 971-1399-00.
Sabeu que pesa aproximadament un quintà? Ara tornem.
Espermàtic que no sap ni per què fuig. És un desert tot d'arena, pena, i és un viure per pena. Ai, pena, ai, pena, ai, pena, pena, ta pena.
Lletres Ràdios, participació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Són les 3 i 32 minuts en directe a Iveta Ràdio i avui volen saber que pesa un quintà. I mos ha telefonat en Toni de Manacor. Toni, com anam?
Molt bé.
Benvingut. Tu has sentit a dir això, que pesa un quintà?
Sí, sí, l'he tingut de munt, també.
Què dius?
Què vol dir?
Home, és molt feixuc.
És feixuc, és feixuc. Un quintà. Però tu sabies que pesava? Ho has hagut de cercar?
el vaig cercar fa temps, ara sí, ho podria dir.
Te recordes, amem? Que pesa, Toni.
Home, de ses opcions que heu dit, jo me penques 41 quilos i mig.
Molt bé.
I ho dius bé. Sí, sí, molt bé.
I doncs sí, 41 quilos i mig pesava un quintà, per això, clar, pesa més que un
quintà. Ja n'hi ha, no?
Són, que... Sí, no sé... Tu en quines situacions t'hi has trobat, Toni, de dir això?
De veure de dir.
Home, si te plegues amb sols amics i fas assenerat i engafes un i no, i aquella... Clar, que pesa un quintà, deixa-ho fer.
Si fas el mes, sí.
Sí.
Bona, és molt bona. I també si has d'aixecar un sac o si has d'aixecar sí, una pedra o una cosa feixuga.
Una pedra seria molt grossa.
Sí, sí, perquè una pedra de 40 quilos ja n'hi ha. Seria grossa, grossa. I de Toni, moltes gràcies. Ben curiós això del quintà, perquè efectivament era un sistema de mesura antic i era exacte. És per això que ens ha quedat aquesta expressió. I un quintà se dividia en quatre arroves, que arroba també era un sistema de mesura que en aquell temps s'utilitzava moltíssim. Així que moltes gràcies.
Molt bé, i doi. En contra un mes, segur?
Sí, una ferrada grossa, a Manacor.
Vinga, gràcies.
Gràcies, Toni.
Adéu.
I de mi, Toni, que bé que se tenia la lliçó presa.
Se sabia, sí, sí.
Els nostres oients, ara ho miraré, se l'estic, perquè vaig endarrer de saber si ho han encertat o no, perquè, com dèiem avui, no era una pregunta fàcil, perquè és una quantitat exacta.
Què han dit els oients?
Ara t'ho diré, perquè ho he de cercar. Mira, 41 quilos i mig, 50% dels vots, i 50 quilos, l'altre 50% dels vots.
23 quilos i mig és res.
Sí, així que no.
Avui ha estat bastant dividit. Bé.
Ja ho sabem, ara quan ens ho diguin ja sabem que pesa un quintà. Moltes gràcies, com sempre, a tothom per participar, però ara sí arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I ara sí, ha arribat el moment de conèixer la nostra primera convidada d'avui, una convidada que faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els sistemes de mesura tradicional i l'exposició del Museu Etnogràfic d'Eivissa. Però abans de parlar amb ella, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui
és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Amb qui parlam?
Hola, bones. Parleu amb la Marta.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Soc d'Eivissa.
Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
Exactament, vinc d'Espobla de Puig d'en Valls.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
A l'escola, justament, de Puig d'en Valls.
Treballa pel govern o pel seu compte?
Bona pregunta. Treball per el Consell Insular d'Eivissa.
Té molta feina?
Què hi fa, exactament?
Això també és una molt bona pregunta, però sobretot investiga el patrimoni immaterial de l'illa d'Eivissa.
Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
He practicat tota la vida en vol a Puig d'en Valls.
A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública... Què han fet els romans per nosaltres?
Han fet moltes coses, entre elles donar-nos el sistema de mesures dels que parlarem.
Quan fa que no li han tallat els cabells?
Els cabells me'ls van tallar fa relativament poc, farà dos mesets.
Quin és el seu primer record?
El meu primer record és un viatge a Formentera.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
I gràcies a Déu he dormit aquesta nit.
Un bon numeret. Déu està esgotada.
Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
És una noia plena de llum.
I ets tan llesta.
Tenim les gravacions i ben guardades.
Espero que tingui una bona estada.
Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.
Sentit de respondre al qüestionari electrònic la Mar de Bé, ja podem saludar a Marta Torres Ribes, antropòloga social, cultural i també investigadora. Com estàs, Marta?
Hola, molt bona, molt bé, sorpresa per aquest qüestionari increïble.
No t'esperaves. Una màquina.
No, molt bé, molt bé, sobretot la vida de Brian, no?, fent referència en aquest sistema dels que parlarem avui.
Exacte, exacte, exacte. Com? Clar, i a més tu encara has anat més enrere, perquè de l'època medieval has estudiat les mesures tradicionals.
Sí, hem començat per l'època medieval, perquè al final, bueno, des de 1300 en Jaume II vol començar a homogeneitzar regionalment els pesos, mides i mesures i equipar els que eren d'Eivissa, no?, amb els de Mallorca, per facilitar el comerç.
Clar, sobretot unifica, no?, de qualque manera.
Sí, 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 sí.
Clar. I com va ser aquesta exposició? Qui te va fer l'encàrrec per crear-la, per pensar-la i per muntar-la en el Museu Etnogràfic d'Eivissa?
Bueno, això parteix del Consell Insular d'Eivissa i al final és un tema que és important a nivell de patrimoni material i immaterial, no?, perquè és una cosa que es va perdent amb els temps, que ja queden alguns resquicis, pues, com hem dit, amb alguns refranys, no?, però s'està perdent i és una bona manera de recuperar-ho i renovar-ho d'alguna manera que arribi a més públic.
Clar, a més gent. I quines són les mesures tradicionals que has trobat? Si n'hi ha propes d'Eivissa o si són comunes a Balears?
N'hi ha moltes de comunes a Balears, no?, però una de les principals que diguem que seria així com més autònoma, podríem parlar, per exemple, d'una unitat de superfície, que mentre que Mallorca, per exemple, seria la quarterada, no?, la més típica, que són 7.100 metres quadrats aproximadament, a Eivissa seria Estornai, que són 550 metres quadrats, i això al final mos parla molt de ses escales, no?, de superfície d'una illa a l'altra, per exemple, mos dona molta informació.
Sí, sí, clar. Sí, perquè, clar, tenir un tornall ja devia ser una bona cosa, però, clar, és molt manco que una quarterada en quant a superfície per la dimensió de les illes, clar.
Va en relació amb el territori.
Sí. Sí, sí, sí.
Ui, clar, aquí és un tornall, té un tornall, dos tornalls, funciona així?
Sí, funcionaria així, exactament. Mm-hmm. Són 30... Normalment es calculaven per passes i eren 30 passes quadrades, 30 passes en mesura lineal i després en quadrat i es feia aquesta aproximació. Al final, les mesures antropomètriques, diguem que són les primeres que sorgeixen perquè són les que duim dalt, no?, i les més còmodes i senzilles d'utilitzar i arrel d'aquestes normalment es van desenvolupant les següents.
Mm-hmm. I encara sempre aquesta mesura, com a Mallorca, la quarterada? Mm? Encara
sí,
és
encara...
discorrent?
sobretot en el context de, del camp i agrícola, sí, sí que es pot seguir utilitzant. Clar.
I com dèiem, na Marta ha fet aquesta investigació en el museu, allà on es posa ara aquesta mostra, Museu Etnogràfic d'Eivissa, i avui també ens acompanya la directora del museu, perquè també podem saludar na Lina Sanson. Sansano, perdona, Lina, com estàs? Benvinguda.
Hola, ben trobat. Moltes gràcies per...
Gràcies a tu, Lina. No m'ha sortit el teu llinatge. Què he de dir, Sansano?
Sansano, sí.
Sí, Sansano, va bé. Moltes gràcies, Lina, que vàrem parlar l'altre dia un poquet amb ella, però me'n va semblar tan interessant aquestes exposicions que teniu enguany en el Museu Etnogràfic d'Eivissa, que diu, hem d'aprofundir-hi una miqueta més, no, Lina?
Sí. Nosaltres, bueno, el Museu Etnogràfic, pues, que el coneixem ja saben que és una casa més aviat petita, semida habitual d'una casa pagesa d'Eivissa, i són potser més petites que no les possessions de mallorquines. Llavors vàrem decidir des del principi fer una exposició que és permanent, i a part de l'exposició d'indumentari i joies, l'altre és més escenogràfic, com la cova d'esbí, la cuina, el trull de fer oli o la casa de dormir. I llavors s'obren dos o tres espais, tres en realitat, on cada any fem una exposició monogràfica diferent. Per tant, en fem tres que duren tot l'any, tres exposicions monogràfiques temporals que duren tot l'any. Les inauguran normalment per febrer, i fins al desembre. I llavors el mes de gener canviem altra vegada aquestes tres exposicions. I normalment tocam temes concrets, molt monogràfics, i que pensam que els nostres jovent els ha de conèixer, perquè és un museu obert a tothom, visitants estrangers i locals, però ve molta gent local i sobretot venen moltes escoles.
I està bé que coneguin quan un està dedicada en el festeig, que també és molt, molt curiós com era, sí, el festeig antigament a Eivissa, Lina.
Sí.
Com era? Sí, sincer.
Bueno, el festeig era la forma de socialitzar i la manera, l'estratègia per aconseguir formar una nova unitat familiar, una nova família. Que passava a Eivissa? Que la part forana, en el camp, hi havia una dispersió despoblament des de forma secular, des de tots els segles endarrere. Per tant, hi havia molta autoritat paterna, i les sacerdotes no podien sortir totes soles i més si no eren casades. Per tant, l'única solució era que els nois anassin d'una casa a l'altra per conèixer les sacerdotes i festejar-les. I era el que es deia el festeig en grup, perquè eren les lotes estaven obligades a festejar i a rebre tots els lots que es presentaven a casa seva, tant si en venia un com si en venien sis o set.
Quines coses, eh?
Sí, quines coses. Sí, i no fa tant d'any d'això, que no, Lina?
No, es va començar a perdre després de la Guerra Civil. En els pobles més propers a la vila es va perdre abans, i en els més allunyats, com Sant Agustí o Sant Carlos, potser va aguantar fins als anys 60, però, però més o menys la primera part de segle XX encara anava així.
Fins ara en poc.
Es anaven suavitzant a poc a poc algunes costums més antigues, fins que finalment es va perdre. I en l'arribada d'estudiant es va perdre tot, com sabeu, perquè es produeix el fenomen conegut ja com fenomen de la balearització. I no sé, va ser una irrupció tan dràstica d'aquelles onades de turisme en els anys 70 que gairebé perdem la nostra identitat.
Però iniciatives com la vostra, com el Museu Etnogràfic d'Eivissa, ens ajuden a reivindicar la identitat eivissenca, i na Marta també investigant aquests sistemes de mesura que tornem. Marta, perquè mos podies explicar, per exemple, un dels panells que dedicau en aquesta exposició sobre una figura medieval que s'encarregava de mediar entre comerciants i productors, no?, per dir-ho de qualque manera.
Sí, mira, efectivament, es mostassaves aquesta figura, no? I tant el seu nom com realment molts dels noms de sistema de pesos, mides i mesures tradicionals, no només ve de Roma, també és una herència àrab. I aquesta figura pues, era una mica així, malament dit, seria com la policia del mercat. Hi ha un historiador a Eivissa, que és en Antoni Ferrer Abartuta, que ha estudiat molt sobre aquest tema i explica, arrel d'una anàlisi extens del llibre de Mostassaf, pues, quines eren les seues funcions. I les seues funcions eren vigilar el funcionament del mercat. I hem fet un vídeo, no? Un vídeo, una animació, per als més petits que venen de les escoles, explicant una mica què feia aquesta figura, i en aquest vídeo hi apareix una dona que va comprant al mercat i veu que l'estan intentant enganyar. S'apropa al Mostassaf i veu que han posat un fals fons a una mitja quartera, que una mitja quartera és una mesura de capacitat de sòlids, no? De cereals, de metges, etc. Però amb aquest fals fons el que estan fent és disminuir la capacitat d'aquesta eina i, per tant, estafar a la persona, que vol vendre, no? El mercader, i per tant el Mostassaf tenia aquesta funció, sobretot, o aquesta funció principal de vigilar que això no passés.
Clar. Mm. Home, ara molt aniria ben bé també el Mostassaf a les nostres vides.
Sí.
No s'hauria d'haver perdut aquesta figura mai.
Perquè... Està molt bé, i a més era una figura que anava canviant anualment, no? I que era pròxima a la gent de la ciutat i sempre estava per allà. Vull dir que també coneixia la gent que participava del mercat, i era com... Sí, una figura pròxima. No?
Clar,
no,
i confiança.
Les estafes, sí. I tot això, molt interessant. Sí. I dels sistemes de mesura, Marta, arroba, Quintàs, Barcelles, Oumuts, tot això que tenim a Mallorca també hi era, Eivissa?
Sí, arroba, Quintà, Barcelles, Mut, sí, també hi era. El que passa, una cosa apareguda, el que comentàvem amb la superfície, no? A Mallorca, aquí s'utilitzava més la quartera, a Eivissa era més comuna la mitja quartera, perquè no es venia amb les mateixes quantitats. Però sí, majoritàriament es veuen les mateixes eines.
Hi ha un moment que hi ha aquesta unificació dels sistemes, tant de mesura com d'altres, també hi ha el sistema dècim, unitari, bé que se comença, doncs, això, a unificar tot, no, Marta?
Sí, en el 1849 es fa la llei de pesos i mesures del sistema mètric decimal, diguem, i després ja el 1875 es fa la convenció del metre, i més tard, ja el 67, es fa la llei de pesos amb la que s'estableix el sistema internacional d'unitats que utilitzem ara a dia d'avui, no? També per unificar a nivell internacional, pues, en termes de mesurar com construïm un avió, no? Per exemple, que ha de ser una mesura exacta perquè no hi hagi aquest biaix, diguem.
I com és l'implicació dels escolars, dels alumnes, per conèixer tot aquest món tan interessant? Com feis participar l'alumnat en aquesta exposició?
En aquesta exposició hem fet una cosa, diguem... que els anima a jugar, no? Que ha sigut recrear un mercat. Al final, a través de ses animacions que va fer en Enrique Villalonga amb el vídeo mateix i després amb els panells que han posat allà, pues es veu com aquesta escenografia d'un mercat, i després també hem recreat aliments amb tela, no? Aliments de tela com jugarois per als nens, i tenen pesos dins, i han posat allà una balança que poden manipular, que poden tocar i de més, i també hem recreat tres peces en 3D. Són una mitja quartera i dos gerres fetes a escala una mica més petita, però que també poden tocar, jugar, mirar, i de fet també per nosaltres és més fàcil explicar després, no? Ben... que poden veure-ho en primera persona i això, i manipular-ho al final.
Que interessant. Que
I hem descobert que al final també els adults acaben jugant. Clar. Vull dir que...
Sí.
Tot és un joc.
I sí. Avui els escoltau Anna Marta Torres i Nalina Sansano parlant de pesar, a mirar i mesurar aquesta mostra del Museu Etnogràfic d'Eivissa i del sistema de mesura tradicionals.
Quan ja n'hi encara recordo perquè el nostre currículum una llista d'equivalències entre els sistemes de Cortrades, d'Estes i Cortons. Jo ja pertany molt a la generació del sistema mètric decimal.
El metro, el quilòmetre, el litre, aquest és el sistema modern. Però sé que a Mallorca hi havia altres sistemes més antics. Eren unes altres mesures, sí.
Per exemple, el lliurador, que és la pala aquesta en la que agafes un... Pots agafar meldes, fruïssa, farina, arròs... I el lliurador supos que ve del nom de lliure, que era una quantitat. Eren unes altres unitats.
Jo no sé a nivell de gràcia si segueix fent, però va, és realment tot se'n saca i tot van quilos i tot adillò, les corteres i mitges corteres i el mut. El mut anava molt bé perquè nosaltres ho feien servir per seure i escalfar-nos també. Vora, es va, quan érem petits.
Per superfícies tornais.
I el tornai era una mesura que anava en relació a la mida del peu. Que per això llavors quan s'havien de convertir, es va haver d'allò de buscar un estàndard de peu que era el que em marcava centímetres per traduir-ho. Perquè clar, tot estava mesurat en tornais.
La barcella.
El forc.
Una somada per mi també és una mesura.
Sí, la roba.
El pam, un dit.
Una braça.
Després corterades.
Una passa.
El metro. El
metre, no. Massa estàndard.
Sí.
Home, depèn d'allò que hem de mesurar.
Pensar i contestar, tot és començar.
Efectivament, ja ho deia, aquesta dona depèn allò que hem de mesurar, però ben interessant. Aquestes mesures que ens han dit arreu de Balears. Ara, Lina, Marta, sou aquí encara,
eh? Sí.
Aquí estem.
Tindrem una
ara
prova...
Ara jugarem un poquet.
...en la qual haureu de jugar, exacte. Tindreu 30 segons, totes dues juntes, per enumerar paraules relacionades amb el tema d'avui.
Es va de fer, Marta i Lina, 30 segons per enumerar noms de sistemes de mesura tradicionals que poden veure en aquesta exposició.
Au, idò. Esteu preparades?
Sí,
endavant.
Que
comencin
la Marta i
anem
una
darrere salta. Ben fet. Ben organitzades. Temps.
I d'on el mut?
Un mig el mut.
Barcella.
Una quartera.
Un quartaró.
Una canyeta per mesurar la longitud d'espeu per poder fer la mida de les espardenyes. Mm. Wow.
Una cana per mesurar superfícies.
Les mesures que hem comentat, però tenen doble funció. Tenen funció de un almut, per exemple, ras, o un almut caramull, depenent si és gra o si és llegum.
Ah, clar.
Molt bé.
Ostres.
M'encanta. Fantàstic, ho heu fet. No podem dir altra cosa. Tenim una altra prova, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Va, llavors farem unes preguntes relacionades amb les mesures tradicionals. Marta, començant per tu. Primera pregunta. Antigament, per mesurar, per exemple, els ingredients d'una recepta, s'empraven l'unça i la lliura. D'aquí expressions com fer 3 unces o fer 15 unces. Però també trobam una que és figurada, que diu fer-se 3 unces. Saps què significa quan una cosa fa 3 unces?
Idò, i vol dir no preocupar-se'n perquè resulta insignificant, o vol dir preocupar-se'n molt perquè resulta molt important.
Què creus, Marta?
Jo penso que seria no preocupar-se gaire.
Exacte, això són 3 unces, no val la pena.
De fet, si em permeteu, sí, hi ha un refrany que diu que es malve a quintàs i se'n va a unces, no?, en relació a els altres refranys que comentàvem, que al final és que ve en quantitats grosses i se'n va ràpid.
Sí, com és? Es malve quintàs i se'n va a unces?
Efectivament.
Que bo, apuntadíssim, que ens ha encantat. I doncs, sí, un unce eren 33 grans, que serien ara, per tant, sí, poca cosa. Més preguntes. En el cas de la llargari, les unitats de mesures tradicionals es basaven en parts del cos. Hi havia una braça, un colze, un peu, un pam, un dit... A les Balears, totes aquestes unitats de llargari estipulades tenien valors comuns. Per exemple, un pam també era una de les mesures més importants que hi havia. A les Balears equivaldria de 9 centímetres i mig, que no era ben bé igual per tot, perquè a València, per exemple, un pam era 23 centímetres. No me demaneu per què, però era més que Balears. Però el que volem demanar, si sabeu exactament què feia un pam?
Un pam feia, eren exactament 25 dits o eren exactament 12 dits?
Què treball, Marta, Lina?
Jo recordo haver anat a comprar la merceria i els pams els feien de 20 centímetres.
Exacte, 20 centímetres podien ser 12 dits a 25.
25 pintura...
Serien massa.
12 dits, 12 dits.
Sí.
Correcte. Exactament, així és. Un pam vendrien a ser això, 12 dits un temps, perquè mos entenguem. Fantàstic. Tenim una altra pregunta per vosaltres. Hem de recordar que sa umut i sa barcella eren les mesures de gra més importants. Per això tenim moltes expressions populars que hi fan referència. Deim, per exemple, set umuts no fan barcella. O també tenim una altra que diu tenir el cap dins sa umut. Sabeu què vol dir, tenir el cap dins el mut?
Vol dir no sentir un quan el criden, encara que el criden prou fort, o vol dir ser curt de mires?
Què creus?
Això vol dir ser curt de mires, no?
Exacte. És quan un el crida, allò que diu que fa sort. Diu,
sí.
Aquesta no la coneixia, jo tampoc.
No la coneixia.
No se senta dir per Eivissa.
No, deu ser mallorquina.
No, no, no tant, no.
Sí que s'empreen molt, o s'empreaven molt, però no coneixem aquesta dita.
Deu ser mallorquina, sí. Clar, si por amb escat dins el mut, no sentim res.
Clar, no hi sentim, el feim de no sentir-hi.
Exacte.
És com un casc, com si tinguessis un casc en
el cap. Exacte, molt ben vist, Lina. Que bé, moltíssimes gràcies. És una llàstima perquè no tenim més temps i el tema és molt interessant, però bé, animam a la gent que vengui en el Museu Etnogràfic d'Eivissa. Lina, moltes gràcies, directora d'aquest museu.
Gràcies a vosaltres.
I una ferrada, fins ben aviat. I Marta Torres, comissària i també organitzadora d'aquesta exposició de mesures tradicionals. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I una ferrada ben forta. Gràcies a totes dues.
Adéu.
Adéu, gràcies. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot una.